Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Un partit igual o més difícil que el de dissabte passat a l'RCD Stadium. Així ha qualificat Antonio Hidalgo en roda de premsa aquest Sabadell-Albacete de demà a les 7. Un partit importantíssim per fer, per fi, un cop sobre la taula a la nova Creu Alta i deixar enrere un rival directíssim en la lluita per la salvació. Un rival que no s'assembla gaire a aquell Alba de la primera volta, un 3-0, força enganyós. Ni és el mateix Sabadell, molt més compactat, ni tampoc és el mateix rival, entrenador diferent i jugadors, alguns també diferents, amb incorporacions que han aportat equilibri a l'equip manxec. Hidalgo, de fet, ha dit que no pensa massa en aquell precedent al Carlos Belmonte. 21 homes ha citat Menéndez per viatjar a Sabadell. Finalment es queda fora Gorosito i no per la resolució de la cautelar, sinó per problemes físics. En canvi, Álvaro Arroyo està entre els convocats. Al centre d'esports hem sortit de dubtes, però a mitges. Juan Ibiza sí i Grego Sierra, veurem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Sergi Cubero amb l'ajuda del Toni Pacheco. Comencem.
Comenta la recepció.
De seguida tenim aquí el Sergi Garcés i el Sergi Parc perquè ens aportin, perquè ens apropin les declaracions, les paraules d'Antonio Hidalgo i Alejandro Menéndez a la roda de premsa d'aquest migdia. També tindrem la gran victòria en el temps de descompte del Sabadell juvenil a Olímpia ahir contra el Nàstic de Tarragona, la derrota del Mercantil, també la derrota del grup Zarraona que l'ha deixat sense opcions de lluitar per la fase d'ascens a segona B, la jornada decisiva que es viurà precisament en aquesta categoria amb el Club Natació Sabadell i el Futsal Pia, i al final del programa entrevista amb l'Àlex López, el director tècnic de la secció de natació del Club Natació Sabadell abans del Memorial Paulus Wildeburg que tindrà lloc aquest cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong.
I fora de l'hotel?
Triomf del Real Madrid 0-1 al camp de l'Atalanta en l'anada dels vuitens de final de la Champions. Els blancs van jugar amb un home més des del minut 18 gràcies a la rigorosa vermella de Freuler. També ahir Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2, 19a victòria consecutiva dels homes de Pep Guardiola. A l'Europa League, avui tornada dels setzens de final a les 7:05, Napoli-Granada i Villarreal-Salzburg amb l'avantatge de dos gols per tots dos equips espanyols. I a les 9, molt més complicat, ho té la Real Sociedad que visita Old Trafford amb els 0-4 de l'anada favorable al Manchester United. A la Lliga, el Barça s'ha posat al dia guanyant 3-0 l'Elche amb un doplet de Leo Messi a la segona meitat i un altre gol de Jordi Alba, i en handbol triomf blaugrana per 29-32 a la pista del Celje per mantenir la plena de victòries a la Champions. I per últim, Grant Holloway va batre ahir a Madrid el rècord del món dels 60 metres tanques, que tenia 27 anys de vigència. El nord-americà va aturar el cronòmetre en 7 segons i 29 centèsimes i va rebaixar en una centèsima la plusmarca de Colin Jackson del 1994. La banyolina Esther Guerrero, per la seva part, va quedar segona en els 800 metres amb marca personal inclosa.
Han parlat en les últimes hores...
Ronald Koeman, tècnic del Barça.
Hemos mejorado mucho en la segunda parte, donde hemos marcado 3 goles y además que tuvimos más oportunidades para marcar más. Entonces, sí, muy contento por la segunda parte, pero no por la primera 45 minutos. La efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, son más jugadores que tienen que marcar diferencias y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
De quin partit no estarem pendents?
Del Romorantén Saper de l'illa de Mayot, ben a prop de Madagascar, als 32ens de final de la Coupe de France. A les 2 de la tarda ha començat aquest partit.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant, ara que la cosa va de centrals, un excentral del Centre d'Esport Sabadell, Pablo Ruiz.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Dos i cinc minuts de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, dijous 25 de febrer del 2021. Entretingut, el tenim ja aquí a l'estudi 1 amb la televisió. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb els companys de Vamos.
Sí, aquí veig que m'has posat l'NBA i no sé quines coses.
Sí, bàsquet al dia. Podrien estar fent ja la prèvia del partit de demà del Centre d'Esports Sabadell, perquè estem, si fem els càlculs ràpids, a poc menys de 29 hores d'una nova jornada a la Lliga Smartbank. Demà amb l'Adriana Arroyo, evidentment, tindreu més temps per donar-li voltes a com està la jornada, etc. A 5 hores i escaig del partit. Però avui l'actualitat més rabiosa, un dia del Sabadell Albacete, com diem, passa per la roda de premsa dels dos entrenadors, Antonio Hidalgo i d'Alejandro Menéndez. De fet, el Sabadell ja ho té tot llest. Pel que fa als entrenaments, no es tornarà a exercitar abans d'aquest partit.
Sí, aquest matí han fet l'última sessió preparatòria als homes d'Antonio Hidalgo, com comentes. Hem acabat de sortir de dubtes d'una de les preguntes del milió en vista aquest partit de demà davant l'Alba, davant el conjunt de l'Albacete.
I és la línia més o menys que portàvem, sí, i que hem anat apuntant aquí en les últimes hores.
Sí, ja feia dies que ho veníem repetint. De fet, avui a primera hora, gairebé mig matí, hem deixat anar el que podia ser, el que intuíem per la informació amb la qual treballàvem, el que anava a ser una miqueta l'escenari, i afortunadament en aquest cas Antonio Hidalgo no ha fet més que ratificar-ho uns minuts després. Juan Ibiza, recuperat al 100% d'aquestes molèsties, aquesta petita sobrecàrrega que va notar dissabte passat a l'RCD Stadium i que el va obligar a ser substituït a entrada a la segona meitat. No així Grego Sierra, que jo m'atreviria a dir, Pau, no sóc massa atrevit, massa agosarat a l'hora de dir-ho, que està pràcticament descartat al 100%, tot i que ningú no ho ha volgut dir amb aquestes paraules.
De fet, declaracions lògiques en aquest sentit d'Antonio Hidalgo, seguint la línia del que va dir a l'RCD Stadium, Sergi, al final, després del partit, ja apuntava que la primera exploració, les primeres paraules que havia tingut amb el central cedit per l'Almeria, deia que es tractava allò d'unes petites... una petita sobrecàrrega, una sobrecàrrega producte de la inactivitat en les últimes setmanes, i com hem dit sempre aquí a l'Hotel Suís, qualsevol dolència de tipus muscular ja implica, i ara parlem de Grego Sierra, que el següent partit, per molt petita que pugui ser la molèstia o el trencament en aquest cas, demana prudència.
Sí, i sobretot per qui és on per on ha anat Antonio Hidalgo a l'hora de no descartar-lo, el jugador murcià. De fet, per ser fidels a les paraules d'Antonio Hidalgo, ha dit, arriba molt just, i fins demà, dia de partit, no prendrem la decisió definitiva. Llegint una miqueta entre línies i amb el temps que ja coneixem el tècnic de Canovelles, el que et dic, Pau, podem atrevir gairebé tirar a la piscina, que això significa no arriba Grego Sierra.
Si fos allò, jornada 42...
Correcte, això anava a dir ara.
Endavant.
Si el Sabadell s'estigués jugant realment demà a caixa o faixa la vida, posa-li la mà al foc, que no et cremaries, que Grego Sierra estaria segurament en aquest 11 inicial o, en el pitjor dels casos, a la convocatòria. En el pitjor dels casos. Sent un partit important, ara anem al partit, sent un partit important, però no encara decisiu al 100%, no determinant al 100%, amb marge de maniobra. Recordem que quedaran 15 jornades un cop passi l'enfrontament de demà. Sembla pràcticament impossible que demà s'arrisqui a haver-hi altres opcions a que Grego Sierra ni tan sols estigui a la convocatòria. Jo m'atreviria a dir que demà serà, juntament amb Elis Koch, Néstor Querol i Pedro Capó, un dels quatre que es quedarà per lesió, juntament amb Álvaro Vázquez,
sumant
el cinquè. Però d'aquesta zona del darrere, compte que són quatre peces, eh? Al final, Elis Koch, Pedro Capó i Grego Sierra, descartats, pràcticament al 100%. I al davant, Néstor Querol, evidentment, de llarga durada o de mitja llarga durada, i en el cas d'Álvaro Vázquez, que avui també n'ha parlat el tècnic, com també ja havien vingut dient, descartant 100%, no arriba encara per aquest partit contra l'Albacete.
Ha dit que ha millorat el davanter de Badalona, que podria estar pel següent compromís, però com ja va dir l'RCD Stadium, si algú anava despistat, Álvaro Vázquez no hi serà tampoc, en aquest cas demà contra l'Albacete. Per tant, Tiro de memòria, diria que va ser contra les Palmes, o a les Palmes de Gran Canària en aquest cas, que Jaime Sánchez va ocupar el seu, aquesta posició en el vell mig de, o es va estrenar en aquesta posició al vell mig de la defensa. En aquest cas, faves comptades, estarà acompanyat, si no passa res estrany, per Juan Ibiza a l'esquerra i per Òscar Rubio a la dreta. Això és el que convida a pensar,
si no
la lògica...
Si no hi ha canvi, no?
Si no hi ha canvi.
Si no hi ha un canvi de dibuix, per dir-ho així, poc probable, tot s'ha de dir, més enllà dels matisos i dels detalls, poc probable que demà Antoni Hidalgo incorpori una cosa molt revolucionària per rebre l'Albacete.
Veurem. Què ha parlat el tècnic de Canovelles del partit?
Doncs mira, a banda de tot això que estem dient, que s'ha comentat en roda de premsa amb aquests noms propis de la jornada, Juan Ibiza, Gregor Sierra, el propi Álvaro Vázquez, tot i que és una informació que ja estava més o menys coll avall, ha parlat del compromís del partit pròpiament dit, un partit clau, com estem comentant, ha volgut fugir també d'aquesta etiqueta de final, decisiu, com dèiem, determinant. No ha volgut entrar aquí al tècnic català, el que sí que ha deixat clar que per tot plegat, per com està la classificació, pel moment de la temporada i per la importància dels 3 punts, valgui la redundància, partit important demà el que té el Sabadell a l'estadi.
És un partit important, molt important, amb un rival directe, el tenim a molt a prop, seria allunyar-lo de nosaltres, els equips que estan per sobre ens veurien d'una altra manera. És un dia important, no? És un dia important. Serà un partit molt i molt difícil. Jo crec que les expectatives que tothom té de treure punts, de treure victòries, en aquesta categoria no serveix quin rival tens al davant. Serà un partit igual o més difícil que l'altre dia a l'RC Stadium.
Doncs aquí ha deixat el titular, Antonio Hidalgo, per ell. Partit igual o més difícil que el de l'RC Stadium. Amb molts matisos, evidentment. Demà també tindrem temps d'analitzar una mica com és aquest Albacete, però, evidentment, convida a pensar també la lògica que, veient la situació d'uns i altres, l'Albacete serà d'un perfil molt més semblant al que hem vist en les últimes jornades a la Nova Creu Alta, és a dir, un rival que prefereix apostar més per tancar-se i en aquest cas apostar també per sortir al contraatac.
Sí, els últims equips que han passat, sense anar més lluny, el propi Real Zaragoza, que seria el cas més semblant a aquest que ens trobem, és a dir, un equip de la zona baixa ara mateix, tot i que el potencial que tenen els aragonesos, en tot el respecte del món a l'Albacete, no té l'Albacete, però podem entendre entre línies també el que vol dir Antonio Hidalgo, no? Algú pensarà, home, s'ha tornat boig amb el potencial, amb la plantilla, amb el tros de jugadors que té l'Espanyol, com pot dir que serà tan o més complicat? Entre tots aquests altres elements, tots aquests altres factors que estàs fent referència, entren en aquesta deriva, no? En aquesta equació, a l'hora de dir, l'Espanyol jugava a casa, ha d'obrir-se, ha d'oferir-se una mica més, demà la previsió apunta, Pau, que l'Albacete, en zona de descens, recordem-ho, a 2 punts del Sabadell, per tant, des de la perspectiva manxega, l'oportunitat d'atrapar i de superar el Centre d'Esports Sabadell, si demà se'ls hi dona bé, tant de bo que no, l'enfrontament aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Fins i tot un empat, ara em poso en el cas de l'Albacete, un empat et deixa 2 punts del Sabadell, amb l'haveràs guanyat, tampoc seria un mal allò molt gran, tenint en compte el precedent de la primera volta.
Correcte, sobretot perquè l'Albacete juga amb aquest punt d'avantatge, amb el que ens pesi, d'aquest 3-0, aquell recordat 3-0, jugat al Carlos Belmonte, un partit on el Sabadell no li va sortir res, ni en atac, perquè va desaprofitar, com recordàvem ahir amb l'Adriana Arroyo aquí a l'hotel, va desaprofitar fins a 3 ocasions claríssimes, molt clares, sobretot la d'Aaron Rey, potser és la que tenim tots més marcada a la memòria, encara a la retina, però un partit al mateix temps enganyós. I això és el que també li hem volgut preguntar a Antonio Hidalgo. Ha passat molt, ha plogut molt, han passat molts partits pel mig i, evidentment, bé, de fet, l'Albacete no és que no tingui el mateix entrenador, és que ja llavors ja no era l'inici, però l'ha tornat a canviar. Per tant, mira si han passat coses.
De fet, López Garay s'estrenava en aquell
Correcte.
Partit contra el Sabadell.
I mira, recordem que aquell dia la premsa d'Albacete al sortir del camp, de l'estadi, ens deia el pitjor que li ha pogut passar avui a l'Albacete és golejar, perquè ara pensaran que és el que no és veient com ha anat el partit. Però mira, al final la realitat tampoc els ha tret massa la raó als companys habituals de la informació del conjunt manxec. Sí, com sigui, Antonio Hidalgo, que ha plogut moltíssim i que tots dos equips, començant pel Sabadell, ha canviat i molt respecte al d'aquella jornada.
Que no penso massa en el que va passar abans. Va ser el resultat que va ser. Vam tenir ocasions i no les vam materialitzar i després no vam, després d'aquesta xerrada no veníem d'una situació anímica no massa bona i que es va portar això, però no perdo massa el temps. El meu temps el tinc ocupat, l'he tingut ocupat tota aquesta setmana en analitzar d'Albacete, que és un equip diferent que el que ens vam trobar. Sabem que tenim que anar amb tot de mà, sabem que hem de fer moltíssimes coses bé, sabem que també haurem de patir durant el partit i amb aquesta sensació d'anar amb tot per treure els tres punts, no?
Un Albacete diferent, Sergi, el de la primera volta, ho ha dit Antonio Hidalgo, i ha volgut personalitzar també en concret en alguns jugadors, ho dèiem al principi, que en aquell partit de la primera volta no hi eren.
Sí, jugadors importants, els que té l'Albacete. Potser no està sortint la temporada que els manxecs haguessin desitjat, això segur, com tampoc està sortint la temporada que si ens donen a triar, tot i que en el cas del Sevill potser era més previsible que ens imaginàvem i desitjàvem del conjunt arlequinat. Ha parlat Antonio Hidalgo també d'aquest Albacete, de quin equip es trobaran, un equip carregat de baixes. Ara de seguida segur que el Sergi Parc ens posa millor en situació de com arriba al conjunt d'Alejandro Menéndez, però sí, les baixes són per tothom i això sí, com diem, un Albacete igualment perillós al que podríem intuir en una altra situació.
No, és un equip que domina diferents registres i que potser és una mica més directe en el seu joc, però té jugadors de moltíssima qualitat al davant, Zozulia, Ortuño, Álvaro Peña, que són els jugadors que al davant estan jugant més, junt especialment amb l'Álvaro en banda dreta, que per mi és un jugador diferencial de la categoria. Haurem d'estar molt, molt atent a les seves internades, treu centre molt ràpid, en centres de moltíssima qualitat.
Dos minuts per sobre d'un quart de tres de la tarda, el nom d'Álvaro Jiménez. Haurem d'estar molt, molt pendents perquè crec que tots coincidim. Ja el va apuntar l'Adriana Arroyo. És el jugador més perillós en atac d'aquest Albacete Balompié. Sergi Parc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Avui això m'encanta, Sembla un tribuna preferent, pràcticament, amb convidats a l'estudi. Convidats no, que tinc aquí els dos Sergis, però com ha dit el Sergi Garcés, ens has d'apropar l'actualitat de l'Albacete perquè allà a la Manxa aquest matí han anat per feina, Roda de premsa matinera d'Alejandro Menéndez, convocatòria, i tenim tots els detalls ja del viatge de l'equip manxec.
Absolutament tots. Aquest matí entrenament, com dius, després d'aquesta sessió ben dureta, cap allà a 11, dos quarts de 12 ha comparegut el tècnic Alejandro Menéndez. L'equip viatjarà aquesta tarda, es concentraran aquí a l'Hotel Catalunya Sabadell i, com dèiem, han publicat ja la llista de convocats. 21 jugadors en l'expedició manxega. La principal novetat, Pau, és la de Samu, un lateral del filial, evidentment, que viatja doncs, per totes aquestes nombroses baixes que té l'Albacete en la zona defensiva.
Aquest jugador de l'Atlético Albacete. I hem d'aclarir tot el capítol de baixes, perquè s'ha especulat durant la setmana, aquest arriba, aquest no arriba, aquest ara torna, aquest no torna, fins i tot un episodi amb una cautelar, que avui hem pogut aclarir d'una vegada per totes. Com està el pati?
Diamanca i Carlos Isaac, lesionats.
Aquests
no,
ja el sabíem.
Aquests ja el sabíem, no s'han recuperat, per tant no podran jugar demà contra el Sabadell. El tema Gorosito, que és aquest de la cautelar.
Que al final és igual, eh?
Al final és igual, efectivament. Oblidem-nos del tema de la cautelar, de si la té o si no. Bàsicament perquè el central està lesionat dels isquios i, per tant, li donin la cautelar, no li donin, li apliquin finalment la sanció que té pendent, de si resol o no, és igual, perquè és que està lesionat i no podrà jugar contra el Sabadell, per tant, aquí Menéndez, que té una baixa important.
És a dir, Gorosito és expulsat a la jornada 24 contra el Mallorca, l'Albacete recorre a competició i apel·lació, els diuen que no, demana la cautelar al TAT,
li concedeixen
i estan a l'espera de la resolució d'aquesta cautelar. Estaven pendents de si podia arribar o no aquesta setmana, si finalment hauria de ser sancionat i complir aquest partit contra el Centre d'Esport Sabadell, però és igual, està lesionat i Nico Gorosito no viatja a Sabadell.
Clar, el que volen ara és que sí que s'apliqui la sanció, perquè ja que està lesionat, doncs que es perdi el partit contra el Sabadell per sanció també, sí. A més de lesió. Clar.
Però és perillós el que ha fet l'Albacete, perquè al final tot per jugar a Butarque contra el Leganés.
Sí, exacte.
Amb el risc que finalment no viatjarà, però que comportava perdre's el partit de la nova Creu Alta. I una sanció, en aquest cas, una sanció més.
Sí, la de Boyomo, que va ser expulsat la setmana passada i en aquest cas doncs, no podrà jugar contra el Sabadell. Sí que entra a la convocatòria, novetat important a més, a Álvaro Arroyo, per tant, el lateral dret sí que el té ben cobert l'Albacete. Clar, aquí, Pau, el problema és qui jugarà en defensa l'Albacete, perquè si aquí estem fent càbales de si Juan Ibizar arriba bé o no, si Grego Sierra el mateix... Allà passa una mica el mateix, perquè és que Boyomo i Gorosito eren els centrals titulars habituals en totes aquestes últimes jornades d'Albacete i, com hem dit, cap dels dos podrà estar disponible. Amb què s'especula? Que Dani Torres, ahir l'escoltàvem també, el migcampista, sí, pugui reconvertir-se a la posició de central. Fins i tot també s'ha dit que Álvaro Royo pugui passar a la posició de l'eix de la defensa, però el més probable és que jugui a la dreta. Per tant, veurem tot quines opcions acaba manejant Menéndez. També està Javi Jiménez disponible pel tècnic de l'Albacete, però és veritat que Javi Jiménez no juga des de la tercera jornada contra el Fuenlabrada, lesionat des de llavors, i ja ha dit Menéndez que sí, que podria jugar, però que no té el ritme competitiu suficient, així que apunta que no serà titular Javi Jiménez.
Estarà també l'opció Quecho Jevic, veurem què decideix finalment el tercer tècnic aquesta temporada de l'Albacete de cara al partit de demà. Què ha dit en roda de premsa, a banda de fer aquest parte mèdic?
Doncs escoltem-lo, com deies, el tercer tècnic de la temporada de l'Albacete, després de Lucas Alcaraz i López Garay. López Garay, si ho recordes, Pau, va debutar en el partit de la primera volta contra el Centre d'Esports Sabadell. Amb Menéndez, l'Albacete va començar perdent 3-0 a Castàlia, una de les poques victòries que ha aconseguit el Castellón en les últimes jornades, però des de llavors va aconseguir un 13-15, podríem dir que va ser una resurrecció que es va veure frenada, que s'ha vist frenada en aquestes últimes setmanes per tres derrotes seguides amb les quals arriba l'Albacete, ara bé, contra tres senyors equips com són Mallorca, Leganés i Sporting. Tot i aquestes tres derrotes, el que diu Menéndez és que veu bé el seu equip, que està competint, però li falta potser una mica això que està aconseguint el Sabadell en aquestes últimes jornades, allò de que si no pots guanyar, com a mínim, podem empatar.
En ese duelo de ganar y no perder, pues está competir, está ser constante, estar pues mantener un rendimiento, ¿no?, en el campo que te permita pues siempre tener al alcance esa victoria, que al final se puede quedar en un empate, y eso es lo que yo creo que tenemos que buscar nosotros también, ¿no? Una constancia donde en todos los partidos tengamos un rendimiento, porque al final ese rendimiento es el que te puede dar el resultado, ¿no?
Doncs destacant Menéndez aquesta constància del Centre d'Esports Sabadell, el seu un bloc més compacte en les últimes setmanes, i això ara mateix, com diem, diferencia tots dos equips. De fet, Sergi Parc d'això ha parlat també, ha destacat, com diem, aquesta maduresa, no?, aquesta solidesa del Sabadell respecte al partit de la primera volta.
Sí, de fet, podríem dir que el Sabadell és amb el que més ha canviat, no?, respecte al primer tram de campionat. Aquesta solidesa, allò de poder aconseguir aquests punts, aquests empats que abans s'escapaven. De fet, Menéndez el que diu és que el Sabadell no ha canviat, però pel que fa a l'estil de joc. És a dir, que tot i aquell 3-0 que va encaixar al Centre d'Esports al Carlos Belmonte, el Sabadell és un equip atrevit, que sempre buscava victòria i que segueix igual.
No ha canviat nada. Sigo jugando igual. És un Sabadell atrevido, juega en su orden, juega desordenado, juega muy vertical, amenaza mucho las espaldas de la defensa. Es un equipo que no madura el partido, simplemente cada vez que coge el balón ataca, ¿no? Por eso le hace pues un equipo pues difícil de defender. Cada acción yo creo que hay que estar muy concentrado, cada acción hay que estar acertado, porque si no es un equipo que te puede hacer daño.
Deixa'm recordar, Pau, que, i ho dèiem abans, que en aquell partit de la primera volta amb el qual el Sabadell juga més o menys igual, almenys pel que fa a l'estil de joc, que Menéndez no hi era en el partit de la primera volta, que estava López Garay, que debutava amb l'Albacete.
Que diu Adrián Arroyo, que vol trucar per aportar també, sí, que López Garay debutava aquell dia. Mala baba, en fi. Partit importantíssim a nivell classificatori. Crec que no hem tret cap dels tres la paraula final encara, no? Ningú ha dit allò de...
Jo, per descartar-la en boca d'Antoni Hidalgo, només.
És una final? Per Menéndez no és una final?
Està clar que per molts arlequiners sí que serà una final, però si ens posem en la pell d'un aficionat d'Albacete, imagina't, el conjunt manxec és penúltim, té 24 punts. Si perd contra el Sabadell, que al final el conjunt arlequinat és el que marca ara mateix la zona de permanència, doncs se li escaparia ben lluny la salvació a aquestes alçades, i a més podria caure fins i tot el fanalet vermell si el Castellón guanyés. Per tant, Albacete, com veuen, si és una final o no, això és el que ha respost Menéndez.
Es como lo mires, si miras que la botella está medio llena, dices, bueno, yo solo con ganar yo salgo de ahí, de momento, ¿eh? Entonces, no es tan determinante, pero lo cierto es que es un partido muy importante, ¿eh? No porque si pierdes seas último, es un partido importante porque, bueno, porque lo es, porque son los rivales que puedes ganar, ¿no? Entonces entiendo de que hay que ir a ganar el partido.
A guanyar el partit. Vindrà l'Albacete Balompié demà a la Nova Creu Alta. Veurem de quina forma vol guanyar el partit també Alejandro Menéndez. Aquest duel de la 27a jornada de la Nova Creu Alta, recordeu, demà no us despisteu, és demà el partit, a les 7 de la tarda, estrenem horari en aquest cas, i des de mitja hora abans ens hi posarem els del Sabadell en joc des d'aquí, des de l'estudi, també des de la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés, per tant alterant també la programació habitual de Ràdio Sabadell. Els companys informatius estaran al descans, com ha passat aquesta temporada del partit entre el Sabadell i l'Albacete. Avui hem conegut per fi l'àrbitre. A poc més de 24 hores del partit, és dels que t'agrada, no, Sergi? D'aquells que tens,
sí.
dels 5 o 6 que
és
tens marcats.
És molt de sala bord, per això. Aquí aquest, ja sé que ens ha arbitrat. De fet, ja aquest precedent, Sergi Parc, precedent amb el propi Albacete.
Sí, segur l'Ai Reig és el que ens va arbitrar allà el Carlos Belmonte. Per tant, mal precedent.
Del mur del coll, eh?
Sí, del mur del coll. Sempre però per mi, igual que O'Connor Reis el tinc molt vinculat a arbitrar partit, per mi Ai Reig és àrbitre de bar. Però bé, aquesta setmana el veurem vestit de curt i sobre el terreny de joc, com diu el Sergi, ja que el precedent és tan nefast, no només amb aquest, sinó el partit de Copa. En aquest cas...
No, en aquest cas va ser, Sergi, el de l'Ibiza i els Espitius, si no m'equivoco, sí. El que va arbitrar Saul Ayreich. Per tant, aquell
Barbans
va negar. No va ser el de...
Li donem llavors el benefici aquest del dubte de veure quina versió té de mal el tècnic alacantí, com dius, del mur del coll. Per tant, a veure com van les coses amb ell en aquest partit contra l'Albacete.
Sí que és cert, ara que parles d'àrbitre bar... va ser l'àrbitre bar de Les Palmes-Sabadell, aquell partit en el qual Àlex Domínguez, el porter de Les Palmes, acaba expulsat. Per tant, no va tirar enrere, en aquest cas.
No he dit res. Molt gran,
Àlex. Es va sentir malament després del partit del primer volta i és un amic, ara.
És un amic de la casa. Vinga, va, som-hi.
No, es va sentir malament, després de... Doncs això. I, com diem ja, l'únic precedent aquesta temporada, arbitrant, és l'Albacete-Sabadell de la primera volta. Tampoc li recordo cap decisió polèmica perquè no va haver-hi més història a partir de l'1-0 de...
Més un problema del Sabadell que no pas per l'arbitratge, la veritat.
No sé si hem comentat l'àrbitre VAR del partit, si ara vaig despistat, Si no, el repetim, Francisco José Hernández Maeso serà l'àrbitre VAR del partit de demà a les 7 de la tarda. Això pel que fa a l'actualitat del primer equip del Centre d'Esports Sabadell, però per rematar-ho, ja que us tinc aquí, novetats al filial. Hem conegut fitxatges, incorporacions, en aquest cas Sergi Garcés, no? de l'equip del filial del Centre d'Esports Sabadell.
D'aquesta temporada, que no tenim molt clar, de fet la Federació Catalana no. Cada cop té més coll avall, que potser tornen les competicions, però no la segona catalana... Aquesta no té massa números. La resta tampoc té massa números de tornar al final, però aquesta sembla pràcticament descartada. Però sí, com dius, tres jugadors ha anunciat avui el Sabadell que s'incorporen a aquest filial. Anem a veure si ho diem bé avui i si això sobre la marxa els anirem dient de manera diferent. Matteo Gifford, un jugador italià, ve del Giulianova, Real Giulianova, sèrie D, déu-n'hi-do.
La quarta categoria del futbol italià.
Vittorio Gili, del Puteolana... També, de sèrie D. Aquest l'he dit ràpid per si de cas la cosa es complicava.
Ara.
I aquest. Roxwell Antwi, del South Bronx United, dels Estats Units.
Déu-n'hi-do quins equips més exòtics, en aquest cas.
Un dia algú que ens expliqui realment d'on venen aquestes operacions i com dos jugadors italians i un nord-americà acaben fitxant pel Sabadell B de segona catalana i que no sap, vamos, té pràcticament descartat jugar en el que queda de 2020-2021. Veurem si a la 21-22 tenen més sort, però com diem, tres incorporacions per reforçar la plantilla del segon equip per la Guina.
Fitxatges de l'àrea internacional del Centre d'Esports Sabadell, en la qual treballen, per exemple, el Jaume Milà o el Miqui Lladó, que de seguida l'escoltarem, però insistim, una segona catalana que no té data oficial de represa. S'havia especulat que si ara sí, que si ara no, que si ara amb les mesures... Sembla que la cosa, de moment, només tira pel que fa a les competicions que donen accés a lligues estatals. Insistim, un filial que va ser notícia ara fa un mes, quan Bernat Mosquera va decidir marxar a entrenar a la Premier League de Taiwan i el club va anunciar Jordi López com a nou entrenador del filial, encara, insistim, sense data d'estrena. No marxeu molt lluny, Sergi Gacés i Sergi Parc, sí que podeu marxar a la redacció, però hem de seguir amb l'actualitat del Centre d'Esports. Que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara, Pau.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Ha sido un partidazo del equipo. Hemos competido muy bien contra un gran rival. Ha sido un córner que había un rebote y yo me empujo contra el defensa y una volea. Por suerte ha entrado. Ha sido muy igualado el partido y las que hemos tenido las hemos aprovechado y así es el fútbol. Si no ganábamos hoy se nos complicaba la segunda plaza, que es al final el objetivo de la temporada. El objetivo es ir a la Copa, que es lo que queremos todos. Y da igual el rival, vamos a ir a ganar goles y ya está, o sea, a ganar partido y ya está.
Dos quarts de tres de la tarda. Aquestes eren les paraules de l'heroi de la tarda d'ahir a Olímpia, el central del juvenil del Sabadell, Jordi Gil. Un gol seu en el temps de descompte, en el rebot d'un servei de cantonada, va donar la victòria als de Miqui Lladó per 2-1 davant el Nàstic de Tarragona en el partit que recuperaven ahir tots dos. Abans, Albert Luque havia avançat el conjunt arlequinat en el 74 després d'una molt bona acció individual i els Grana havien igualat el marcador en el 81 transformant un penal per mans de Vargas. Al final, triomf importantíssim del juvenil del Centre d'Esports que deixa gairebé feta la classificació per la segona fase entre els equips que lluitaran pel títol. Ara mateix són tercers amb 26 punts, amb 5 de marge respecte al sisè, un Cerdanyola a qui visiten dissabte a les 5, hi ha només dues jornades pel final. Feina, doncs, pràcticament feta i ara somia fins i tot amb la Copa del Rei. Gràcies a la victòria d'ahir s'han situat a 4 punts del Nàstic al segon i, tot i que està complicat, es podrien classificar també com un dels 4 millors tercers de tota la divisió d'honor. De tot plegat, conversàvem uns minuts al final del partit d'ahir amb el tècnic del Sabadell juvenil, el Miqui Lladó. Vinga, som-hi. Reacció en calent, eh? Després d'aquest 2-1, heroic, el temps de descompte, el gol del Jordi Gil. Miqui Lladó, tècnic del Centre d'Esport Sabadell, del juvenil A. Què tal? Bona tarda.
Bé, molt bé, la veritat és que molt contents un altre cop.
Com l'has celebrat tu, el gol?
Bueno, esbojaradament, corrent per la banda, perquè la veritat és que havíem fet una molt bona primera part, jo diria millor que els minuts de Casablanca, i a la segona el partit s'ha tornat molt esbojarrat, ens ha costat bastant controlar-lo, el Nàstic ja ens estava apretant i hem tingut la sort de posar-nos 1-0. En aquests partits normalment qui marca primer s'ho endú, després la mala fortuna del penal, l'empat, i ho veiem complicat, i a l'últim minut marcar com marques, doncs què has de fer, no?
Perquè al final no només són 3 punts, és que al final era un partit d'aquells que havies de jugar fins i tot pràcticament amb l'agenda, no? del que queda, d'aquests dos partits que queden.
Doncs sí, perquè mira, ara nosaltres en tenim 26, l'Huesca, que és el quart classificat, en té 22, i amb els mateixos partits, el cinquè classificat de l'Huesca, i el Cerdanyola, que és el primer equip en el subgrup de descens, doncs en té 21, estem a 5 seus, en queden 6 per disputar, el pròxim partit és contra el Cerdanyola. Ho donarem tot per anar pels 3 punts perquè els necessitem, però el marge sempre s'agraeix.
Ho has dit, m'ho has tret de la boca, no? És el primer matchball que teniu ara, evidentment amb aquesta victòria segurament us permet afrontar-la amb una mica més de tranquil·litat i amb aquest marge, no?, que comentaves tu, sabent que sempre quedarà la bala de l'Ebro l'última jornada, que suposo que no la voleu, no us ho voleu jugar tot aquí a Olímpia.
Sí, al final ja et dic, ara descansar i Cerdanyola el diumenge serà una altra final, ells s'ho juguen tot, les poques opcions que tenen passen per guanyar-nos nosaltres. Nosaltres ens ho juguem tot també, l'únic que estem en una posició més còmoda que ells. L'equip ve fort dels últims partits, Casablanca va reforçar molt, avui acaba de reforçar molt també, i estic convençut que aquest grup de nois doncs anirà a Cerdanyola amb tot per certificar la permanència.
Avui ha estat un partit exigent, eh? Marge segurament hi haurà, no? També per recuperar-se pensant en el cap de setmana, però avui, déu-n'hi-do, eh? És d'aquells partits de no parar, de molta intensitat durant els 90 minuts.
Sí, al final és el Nàstic de Tarragona, té molt bons jugadors, per als seus jugadors de dalt doncs són difícils de defensar, l'equip ha estat exigit al 100%, l'equip ho ha donat tot, i hem respost, la veritat és que hem respost doncs un cop més, ja venia responent aquest equip, sobreposant-nos les dificultats, que jo crec que això se li ha de donar molt valor, i ara només mirem endavant. Ja et dic, primer recuperar bé, després, bueno, primer disfrutar-ho avui la tarda, anem per passos, després recuperar bé a partir de demà, i diumenge doncs, una altra final.
Per cert, Miqui, a detall, el gol l'ha fet un central. Avui estava veient a propet de la nostra posició el Xadi Riad, que per circumstàncies d'urgències, necessitats que té el primer equip, doncs s'ha d'anar una mica més en precaució, segurament amb ell. Important, no? Reivindicatiu que el gol de la victòria l'hagi fet un central en un partit on, vaja, han comès molt poques errades al darrere.
Sí, ja et dic, a Casablanca la cirereta del pastís amb el cinquè gol va ser de Pere, que és l'altre central, avui ha sigut de Jordi. Ja et dic, Joan contra grans davanters avui, contra jugadors de molta capacitat, i ho han solucionat bé, s'han fet grans, estan entenent també les exigències de la categoria, ho donen tot per l'equip i pel club, i m'alegro molt pel Jordi que s'ho ha treballat aquest any.
Doncs Miqui Lladó, celebrar unes hores aquesta victòria, felicitats perquè és molt important, us deixa ja a tocar de la següent fase. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, adéu.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Qui auguri de cap!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 27a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Albacete Balompié.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís després de fer la primera i única aturada per la publicitat, no hem de deixar el món del futbol ni tampoc dels partits ajornats, perquè ahir també es posava al dia el Club Esportiu Mercantil, en el seu cas, un grau per sota, Lliga Nacional Juvenil, però a diferència dels arlequinats, els blaugrana no van tenir opcions contra un equip de la part alta del subgrup, com és el juvenil B del Damm. Per 0-2 es van imposar els cervesers, obtenint un triomf que els enfila fins al lideratge. La igualtat es va trencar als 25 minuts de joc amb una diana de l'exmercantilista Martín Aranjo i just abans del descans els graciencs encaixarien el segon gol. Un cop psicològic demolidor, com reconeix el defensa Quim Creus.
Sabíem que era un partit que nosaltres no tindríem gaire la pilota, que defensivament havíem d'estar a tope i que seria un partit de córrer i donar-ho tot fins al final. I és això, vam començar els primers minuts bé, però vam fer una falta tonta al bord de l'àrea que ens van marcar i aquí va ser on ens van condemnar. I després ja el segon dia, un error individual, pues, va fer que s'adalentessin i que fos mortal per l'equip, ja que ens vam venir baix i va ser impossible remuntar.
És la tercera derrota consecutiva d'un mercantil que encara no ha guanyat en el que portem de 2021 i encara no és del tot matemàtic, però els de Dani López jugaran gairebé segur a la segona fase en el grup que lluitarà per la permanència. Baixaran, atenció, els 6 últims classificats i el mercantil per la baraix veuria ara mateix el seu nom inscrit en vermell. Creus reconeix que estan vivint una situació complicada, però no perd l'esperança.
La veritat és que estem en una mala dinàmica i amb tots aquests canvis, en una situació, costa molt tirar l'equip endavant. Jo vinc d'un any anterior també en el mateix problema i és veritat que pues que costa, no? Quan portes una mala dinàmica, canviant d'entrenadors, noves incorporacions a l'equip, tant de jugadors com cos tècnic, pues costa que tornar a fer una pinya i anar endavant. Però bueno, encara queda lliga i hem de seguir pensant ja en la lliga per mantenir la divisió. I jo estic segur que seguint treballant ho aconseguirem.
En les tres últimes jornades de la primera fase, el Mercantil rebrà diumenge el cinquè a l'Escola Futbol Mataró i la tancarà veient-se les cares contra els dos últims, el Jàbac B, volíem dir, i el Manlleu. Tornar a la victòria per creu serà obligatori en aquests últims compromisos.
Ens queden els equips pues, que van per sota i jo crec que podem puntuar. I que seguint treballant i juntant-nos tots a una, jo crec que ho aconseguirem. I ni molt menys baixarem. Estic segur que la mantindrem.
Diumenge, doncs, antepenúltima jornada d'aquesta primera fase de Lliga Nacional amb la disputa del Mercantil Mataró diumenge a les 12 del migdia a Arraona Marinals.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Deixem de banda ja el futbol, parlem de futbol sala, perquè el tercer partit en qüestió que recuperava ahir a la tarda, dimecres ben atapeït de partits a la ciutat, era el del grup Arraona, en aquest cas, però a la pista del Santpedor. Un duel a cara o creu que malauradament va sortir creu, en aquest cas, amb la derrota per 5-2 que ha deixat els arraonistes sense opcions matemàtiques d'accedir a la segona fase, la de fase d'ascens, en aquest cas a segona B. Saludem al seu tècnic, el Darío Martínez. Darío, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una llàstima, no? Un partit molt ajustat, en el qual va regnar la igualada en tot moment i al final el 4-2 i el 5-2 arriben ja en l'últim minut, jugant de 5 a porteria buida, per tant, un partit que no es va decidir, no? Fins l'últim minut.
Sí, sí, com dius, un partit molt, molt igualat. 2-2 a la mitja part, on no hi havia cap equip que portés la iniciativa per davant de l'altre. I al final, bueno, vam parlar a mitja part també, els detalls eren els que marcarien els tres punts i així va ser.
Amb quin regust us heu quedat, Darío? No sé si ha suposat una decepció el fet de no accedir a la següent ronda.
Sí, sí, ahir el partit va ser un dia molt dur. Avui ja ho païm una mica més, però molt, molt dur, perquè consideraven que ja hem fet el més difícil, que era guanyar Escorial i tornar a tenir opcions per part nostra a ficar-nos i bueno, un partit de setmana contra un rival que també se jugava se'ns va escapar.
No sé si heu fet ja allò un petit anàlisi, què ha pogut faltar per poder, evidentment a banda de punts, això no descobrirem, però què ha pogut faltar per poder assolir aquest objectiu?
Bueno, si analitzem fredament fins al dia d'avui, doncs crec que la primera volta que vam fer no va ser del tot bona. És una qüestió també de treball, jo penso que no és casualitat que al final de la segona volta d'aquesta primera fase estiguem millor que al principi. Hem passat una mala ratxa també amb el tema de confinament i dels horaris, però que hem sabut millorar i vam començar la segona volta molt bé fins al partit d'ahir que malauradament no va sortir.
Ara, aquesta circumstància més, Darío, d'haver de començar de zero, que la veritat, ja ho hem parlat algun cop, però costa d'entendre, no? Perquè una categoria per sobre, a segona B s'arrosseguen els punts, a tercera no, que vosaltres hagueu de partir, per exemple, en la mateixa posició que un CSR de Castelldefels, que no ha puntuat encara, tot i que vosaltres tingueu 20 i pico punts, 25 punts, clar, no s'entén massa, no?
No, justament anava a ficar aquest exemple, que coincidirem sí o sí amb CCR, i és l'exemple més clar. Quedarem cinquens amb 25 punts i partim de zero tots. Bueno, això a mi com a entrenador també em genera una part positiva, no? que per sort ens obliga a estar endollats des de l'inici de la segona fase i no fa que aquests mesos que queden de competició siguin a veure-les venir. No? Ens obliga a competir des de zero i a intentar aconseguir abans possible la permanència, i llavors ja sí que treballar, jo crec que pensant ja en l'any vinent.
No sé si per aquest ni que sigui per aquests precedents de la primera volta, per aquest bagatge de punts, us fa en certa manera favorits per assolir la permanència quan el més aviat possible?
Bueno, jo sincerament crec que sí. Després, els partits són de jugar i els equips milloren, perquè jo també aquesta segona volta contra els equips de la part més baixa també he notat certa millora respecte a la primera. I d'altra banda, la incertesa de que ens creuem en un grup, que és el grup número 4, que no tinc gaire informació dels rivals contra els que competirem. Pel que fa a la nostra part de Lliga, sí que considero que som una mica millors, que estem a un nivell per sobre els que ens ajuntem, però del grup 4, ja et dic, no tinc gaire informació.
L'última, Darío. Dissabte tanqueu a les 5, la primera fase, Pavelló del Nord contra l'Olesa. No sé, des del punt de vista d'un entrenador, com et prens aquest partit?
Bueno, complicat, no?, perquè és un partit en una temporada típica, és un partit enmig de la temporada gairebé que no et jugues res, i el següent tornes a reprendre la competició amb una competitivitat molt alta. Bueno, doncs serà un partit una mica afrontar-ho de forma diferent, centrar-nos molt en nosaltres mateixos, en repartir potser més minuts, no?, i a la gent que ha pogut participar menys, doncs que tinguin la seva oportunitat de guanyar-se aquests minutets de cara a la segona volta i a guanyar, que al final és l'única forma de canviar el xip, no? Tot i que aquests punts no serveixin per res, a nivell mental ens poden ajudar a afrontar una segona fase amb visió.
Doncs a remuntar el vol, clar que sí. Després d'aquesta decepció d'ahir amb la derrota per 5-2 a Sant Padó. Darío Martínez, tècnic del grup Zarraona, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís.
A vosaltres, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Això pel que fa al grup Zarraona. D'altra banda, amb aquesta desfeta, evidentment, doncs els tres equips que lluitaran per l'ascens al grup 3 estan ja definits. Un grup 3 que ara mateix l'encapçala l'Amics del Pou, que ha de jugar l'últim partit, també sense transcendència, precisament contra el mateix Santpedor. Intentaran acabar de forma anecdòtica com a primers classificats. El tècnic, Francis Barragán, reconeix que pensen ja en la següent lligueta, que també els enfrontaran, en aquest cas, els tres millors equips del grup 4.
De reojo. Hasta ahora, esta última semana sí lo hemos estado mirando de reojo. Vamos al grupo 4, vamos con emparejados con los del grupo 4. Nos tocan viajes complicados, que son pistas difíciles, de Lleida, de Tarragona, a enfrontar-lo de la mejor manera posible.
El partit, en aquest cas, de l'Amics del Pou es disputa dissabte a les 5 de la tarda al mateix escenari del duel d'ahir, és a dir, al pavelló municipal de Santpedor.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
No deixem el futbol sala, pugem ara un graó fins a la segona B, perquè aquest és un cap de setmana també transcendental pels dos equips sabadellencs d'aquesta categoria de bronze, que poden fer un pas de gegant per encarrilar o fins i tot per assegurar-se la fase d'ascens. Ens ho explica a fons el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
Al subgrup 3A, l'Escola Pia juga una autèntica final al carrer Garcilaso davant el Ripollet, rival directe per entrar a la fase d'ascens amb només 3 jornades per endavant de vital importància. Els escolapis són 600 amb 24 punts i el Ripollet marca el tall del grup d'equips que aniran a la fase d'ascens amb 25. A la primera volta, els de Pedro Donoso van guanyar per 2-3, amb la qual cosa no han de patir per la baraix en cas de victòria. Arnau Graell, home gol de les últimes jornades, apel·la a la identitat de l'equip per endur-se el duel contra el Ripollet.
Al final és segona B i qualsevol equip et pot sorprendre. Sí que és veritat que vam aconseguir la victòria allà, sofrint al final amb un 2-3, bastant competit, però jo crec que com a equip podem treure-ho, i més sabent qui és la Pia i en el pavelló on es juga.
La classificació a la fase d'ascens es pagarà molt cara al subgrup 3A. Calvià i Sala 5 Martorell ho tenen encarrilat, però no es poden adormir. Després, hi ha dos places per 5 equips, Bellsport, Ripollet, Gasifret i Ibiza amb un partit menys, la Pia i el Cerdanyola. Tots aquests equips estan en un marge de 5 punts amb 3 jornades per jugar-se. Graell no vol centrar-se en altres equips i posa el focus en ells mateixos de cara a les 3 finals restants.
Sempre es comenta a veure com quina és la manera de fer-ho, però tothom sap que si nosaltres no donem la nostra talla a tots els partits i totes les finals que diem que ens queden, està segur que no entrarem. Llavors, si ens hem de focalitzar en nosaltres, que sí que és veritat que un Ibiza o un Hospitalet han de punxar algun partit o intentar que facin algun empat o que es deixin algun punt, bàsicament.
Això pel que fa al subgrup 3A. Al 3B, el Club Natació Sabadell es troba en una posició molt més còmoda per assolir la base de promoció, tot i que encara no és matemàtic. Els de Borja Burgos són líders amb 34 punts i visiten la pista del Barceloneta, que es situa cinquè amb 26. l'últim equip amb aspiracions d'entrar entre els quatre primers. Una victòria suposaria la classificació matemàtica i si empaten es quedaria en virtual. A l'anada, els nedadors van claudicar a casa per un contundent 1-5. Aleix Basalduc, jugador del club, reconeix que aquella derrota va ser un cop de realitat.
En aquell moment nosaltres ens veiem invencibles perquè ho havíem guanyat tot i al final que et guanyin et fica una mica amb els peus a terra, et torna a la realitat, et diu, oye, que qualsevol et pot guanyar. Al final sabem que és un rival directe i no només ell, sinó qualsevol equip que vingui, sabem que hem d'anar per totes a guanyar. Al final també hem perdut contra dos equips de la part baixa, com són Salou i Dénia, i això també fa que a cada partit et diguin, és que van últims però et poden guanyar, o van tercers i és un rival directe i necessites treure els tres punts com sigui. Al final és puntuar cada jornada de 3-3 i estar el més a dalt possible, que és el nostre objectiu.
Tot i que els perseguidors del Sabadell tenen partits ajornats, molts són duel directes i només una catàstrofe podria evitar que es classifiquessin. Basalduc reconeix que ja pensen en els possibles rivals de la segona lligueta.
La lliga està feta també d'una manera que no només miris els resultats de la teva lliga, sinó que també miris els de l'altra. És a dir, que nosaltres estem tenim no sé quants punts, però Bellsport, per exemple, està uns quants punts ja. No es descarten, però clar, al final també et fa mirar l'altra lliga.
Tots dos partits, tant el Pia Ripollet com el Barceloneta Natació Sabadell, compartiran hora aquest cap de setmana, dissabte a les 6 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Recta final d'aquest Hotel Suís d'avui dijous 25 de febrer del 2021 i us hem de començar a explicar el cap de setmana carregadíssim d'actes de partits, de competicions que hi haurà a Can Llong. Demà passat a la Bombonera, a la piscina de 33 metres, es disputen els dos partits europeus de waterpolo de l'Astral Pool. Això però ho analitzarem demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. I tant dissabte com diumenge a la piscina de 50 metres, en aquest camp, en aquest cas, tindrà lloc la 15a edició del trofeu del Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeburg, inclòs dins del circuit català. Saludem ara al director tècnic de la secció de natació del club, l'Àlex López. Què tal, Àlex? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Recordo que l'any passat es va arribar a presentar aquest memorial, però va ser just la setmana que va esclatar la pandèmia. Imagino que hi ha ganes, no?, també, de, encara que sigui sense públic, de tornar a gaudir d'una competició a casa.
Sí, 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 porque, bueno, como bien has dicho, ¿no?, nos quedamos con la miel en los labios justo hace un año de no poder hacer este campeonato y, bueno, para nosotros a nivel deportivo es una competición importante por la fecha en la que está, que son las 3-4 semanas del Open, y después, pues, a nivel social y a nivel de club, pues algo que, bueno, es un escaparate para nosotros.
Suposo que també dies de molta feina, ¿no? Crec que t'hem enganxat pulint els últims detalls.
Sí, porque se va juntando conforme pasa la semana del campeonato es una semana intensa, sobre todo para que todo salga bien y además, pues bueno, un año como este, donde tienes que tener unas medidas de prevención pues muy, muy estrictas, pues aún dificulta más la función de todo. Pero bueno, la verdad es que todos los trabajadores del club se están dejando la vida para que este fin de semana salga todo bien.
Són tres sessions, Àlex, dissabte tarda, diumenge tot el dia. Imagino que, en certa manera, això ja ho hem parlat algun altre cop, però acostumats, no?, ja a haver de competir en format contrarrellotge per les competicions que s'han dut a terme ja en els últims mesos.
Sí, bueno, hemos cambiado el formato para este año por diferentes motivos, sobre todo también por la situación actual, pues pensábamos que era importante el mantener todo el programa de pruebas y el tener que hacerlo en tres sesiones, de sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde, pues el hacerlo en contrarreloj era lo que mejor veíamos. Además, para nuestro equipo es importante poder competir este fin de semana, ya que el lunes pues vuelven otra vez a hacer una concentración en altura para preparar el Open.
Precisament, ara que comentes aquesta concentració de Font-Romeu, participeu vosaltres amb 24 nedadors, amb 12 nois i amb 12 noies. No sé amb quines perspectives, tenint en compte això, no?, que és, començarà aquest impàs, no?, entre una competició i una altra.
Sí, és una primera part de treball més general també en Font-Romeu, con l'equip. Y ahora esta segunda parte pues ya es más en situación y en hacer, bueno, en trabajar detalles y aspectos técnicos de cara al Open. Y estarán, el equipo estará 10 días en Font-Romeu y bajarán a estar otros 10, 12 días hasta que sea el clasificatorio para Tokio.
Les dues últimes, Àlex, no sé, deixa'm en aquest cas personalitzar-ho també, no sé en quin punt veus, tenint en compte el que deies tu, aquest repte dels Jocs Olímpics, en quin punt es troba ara mateix figures com, per exemple, la Marina García, pensant en fer aquesta mínima, o també, ja anant més enllà, els Àlex Castejón, la Catalina Curró, etc.
Bueno, pues es una época un poco complicada para ello, porque bueno, la natación es un deporte que la manera de entrenar es estar durante mucho tiempo preparando una prueba que al final en un minuto, poco menos de un minuto, poco más de dos minutos, pues ya está todo hecho, ¿no? Entonces, justo en esta época, que es un mes antes de la prueba donde tienen que nadar rápido, pues es cuando físicamente están más cansados, cuando físicamente más se está trabajando. Y bueno, pues es también para nosotros, para los entrenadores, lo que nos sirve, la época que nos sirve para ver cómo están y cómo van asimilando todo el entreno. Ahora, lo que te he dicho, este fin de semana, pues entiendo que les costará mucho competir, pero bueno, ellos ya son nadadores con experiencia y saben que después ya toca ir descansando, ir preparando para encontrarse bien cuando de verdad hay que estar bien.
I l'última, Àlex, aquest cap de setmana teniu també per allà pel club, segons hem pogut llegir a la nota, la selecció andorrana, dos equips francesos, un equip belga, un equip danès. Es pot donar el cas, sabent que després el campionat d'Espanya, sense aquesta etiqueta Open, sense la presència de nedadors estrangers, es pot donar el cas que el cartell sigui millor aquest cap de setmana?
Bueno, pues, al final la situació un poco de problemas de movilidad y demás, pues es un poco complicado, ¿no? Pero sí que pensábamos que había unos otros nadadores de mucho nivel que estaban inscritos para venir aquí. Al final no han podido venir, pero sí que faltan, bueno, pues los mejores top nadadores españoles, sí que algunos están todos concentrados y creo que compiten en otros, creo que los 10 del San Andreu compiten en el Campeonato de Andalucía. El grupo del CAR de San Cugat está en Sierra Nevada y tampoco podrá venir, o sea que, bueno, hemos podido darle al trofeo un plus de calidad con algunos nadadores extranjeros, pero faltan bastantes de primer nivel español.
Doncs estarem pendents d'aquest, com diem, trofeu del Club Natació Sabadell Memorial Paulus Vildebur aquest cap de setmana, dissabte tarda, diumenge tot el dia a la piscina de 50 metres de Can Llong. Àlex López, director tècnic de la secció de natació del club, gràcies per atendre'ns uns minuts i acabar de polir aquests detalls, com dèiem, de cara al cap de setmana. Que vagi molt bé.
Gràcies, muchas gracias a vosotros.
Menys de dos minuts per arribar a les 3. Encara tenim temps per repassar el menú de demà aquí a l'Hotel Suïssa amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Evidentment, a les hores prèvies del Sabadell-Albacete de demà a les 7 repassarem les estadístiques del partit. Sabrem també si juga finalment o no el Sabadell Nord aquest cap de setmana en la represa de la primera catalana de futbol. De moment ja amb ajornaments de partits. I també la prèvia, com ara comentàvem amb l'Àlex López, del cap de setmana atapeït d'actes i de partits a Can Llong, en aquest cas la prèvia demà dels dos compromisos europeus de l'Astralpool de dissabte. Recordeu, a 11:45 jugarà el femení contra l'Olympiacos, als quarts de final de l'Eurolliga, i després, dues hores més tard, ho farà en aquest cas el masculí als vuitens de l'Eurocup a l'anada contra el Club Esportiu Mediterrani. -45 segons i seran les 3 de la tarda, per tant, només ens falta desitjar-vos un bon dijous, el que queda de dijous, enviar-vos una salutació del Sergi Cubero, que ha estat a les vies de so del Sergi Parc i el Sergi Garcés a la redacció, i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. El programa, com sempre, el tindreu penjat en res, en uns minuts, a les xarxes socials, @RadioSabadell. Res més, que us acabeu de cuidar, que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.